En un moment de crisi econòmica i descrèdit de la política, el teixit associatiu està fent passos de gegant per erigir-se en un element de participació i cohesió social. A la ciutat hi ha actualment més de 4.000 entitats que treballen en diferents àmbits, xifra que representa un important capital social que, segons les mateixes entitats, no sempre és prou visible ni està convenientment reconegut. Conscients d'aquestes mancances, les associacions han posat les piles i han decidit muntar el segon congrés d'associacions de Barcelona. El primer, impulsat pel Consell Municipal d'Associacions, es va celebrar ara fa 10 anys i va servir per aprovar un codi ètic i per crear el Consell d'Associacions de Barcelona, un ens coordinador del qual actualment formen part 27 federacions que representen 1.500 entitats de base. Amb aquest segon congrés, que es va inaugurar el 22 d'octubre al Casino del Poble Nou i es tancarà el 30 d'abril amb l'aprovació de propostes, el teixit associatiu es vol reivindicar. Entre els objectius, no només destaca que tant l'administració com la ciutadania reconeguin la tasca que fan, sinó també reclama més suport econòmic i també la recuperació de l'espai públic. Els 10 districtes de la ciutat són precisament els protagonistes en aquesta primera fase del debat congressual. A cada districte, les entitats de base han creat grups de treball per anar debatent les propostes que s'aprovaran el 30 d'abril. Els tres eixos de discussió són els mateixos: reconeixement, finançament i espais i equipaments. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un Poble. Qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
I evidentment un programa que no es podria fer sense la participació de Maria Aguilar a la part tècnica. També parlem amb Mireia Gutiérrez, molt bon dia.
Bon dia.
I amb Noemí Escribano, també molt bon dia.
Bon dia.
Doncs com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Coneguem els titulars a dia d'avui, ara. Sí, senyor. Doncs comencem parlant de Sant Andreu, que ha registrat una davallada de demanda de places escolars.
Avui es fan públiques les llistes ordenades de les preinscripcions per al curs 2011-2012 a l'educació infantil de 3 a 6 anys, l'educació primària de 6 a 12 anys i l'educació secundària obligatòria de 12 a 16 anys. Els resultats són els que s'han obtingut un cop resoltes les reclamacions d'acord amb el barem global i el sorteig públic. Segons han avançat fonts del Consorci d'Educació de Barcelona, aquestes llistes s'han de consultar per saber el resultat de possibles reclamacions o la resolució d'algunes duplicitats. Les mateixes fonts han advertit que aquestes no són les llistes definitives d'assignació, ja que encara no s'ha acabat el treball de gestió interna i poden haver-hi canvis. Els resultats definitius es donaran a conèixer el dia 2 de maig. Des del Consorci s'ha explicat que en casos com aquest el que es fa és crear allò que popularment es diu amb el nom d'un bolet. Es tracta d'un grup que es crea en una escola i que ho fa expressament per una bossa de nens que han quedat sense plaça. En total, aquest any s'han presentat a Barcelona Ciutat 25.330 sol·licituds de preinscripció a la ciutat. Per la seva banda, el Departament d'Ensenyament ha rebut 153.617 sol·licituds de preinscripció a Catalunya pels estudis obligatoris. Aquestes sol·licituds es concentren majoritàriament a P3 i a primer d'ESO. En el cas de P3, perquè és la data en què comença l'escolarització obligatòria, i a primer d'ESO, que és quan es produeix el canvi de l'escola a l'institut. La novetat d'aquest any en el procés de preinscripció ha estat la d'establir un nombre de punts per als alumnes que han tingut els seus pares o altres familiars al centre al qual volen accedir. Aquesta puntuació només ha servit, però, en els casos que s'ha produït un empat.
I continuem parlant d'ensenyament perquè dilluns comencen les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Sant Andreu.
Dilluns comencen les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Sant Andreu perquè els pares i mares coneguin com serà l'escola bressol on anirà l'any que ve el seu fill. Hi ha diverses escoles bressol i dates per apuntar-s'hi. Us n'informarem demà, així que esteu atents a aquest programa.
Continuem parlant d'altres informacions, anem ara al Bon Pastor i hem de dir que els veïns continuen molestos pel retard en l'obertura de la residència.
Els veïns esperen en impaciència la inauguració de la residència per a gent gran del Bon Pastor. S'hauria d'haver obert al novembre, però l'equipament, tot i estar totalment acabat, està tancat perquè l'edifici encara no té llum. La residència per a gent gran del Bon Pastor, que els veïns reclamaven des de feia 20 anys, té capacitat per a 92 persones i 28 places més del centre de dia. Ara, ja construït, fa 5 mesos que s'hauria d'haver inaugurat i els veïns no entenen per què no s'ha fet. El marit de la Catalina està ingressat des de fa 3 anys en una residència concertada de la Bonanova, per la qual paga 950 euros al mes. La Catalina triga cada dia més d'una hora i mitja a arribar-hi. Per això espera amb impaciència el moment de tenir el seu marit més a prop de casa.
De fet, des del mes de gener tot el mobiliari de la residència està a punt i ja s'ha escollit l'empresa que la gestionarà. Només falta la llum. Segons la Generalitat, Endesa és la responsable d'aquest endarreriment. I ara parlem del barri de Navas, ja que han aconseguit salvar la plaça de la Guineu als jutjats.
Una font, 8 petits bancs de fusta, en realitat cadires per allò de l'urbanisme preventiu, i una dotzena d'arbres d'allò més frondosos dels que costen trobar a la metròpolis, fa més de 2 anys que estan captius darrere de 2 murs de ciment que impedeixen l'accés a l'ara forçosament deserta plaça de la Guineu. Un espai consolidat com a plaça d'ús veïnal al barri de Navas des de fa més de 25 anys i que l'Ajuntament de Barcelona va cedir el 2007 a una empresa privada per construir-hi pisos després d'una permuta per uns terrenys a Fabra i Coats. Després d'una intensa i costosa lluita veïnal, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó als veïns i ha anul·lat el planejament urbanístic que acabava amb la plaça, que considera arbitrari.
Molt bé, doncs la regidora de Sant Andreu i d'Urbanisme, Gemma Montbrú, considera que la sentència que anul·la el planejament aprovat al considerar que aquesta no era l'eina adequada per modificar la volumetria, sinó que s'hauria d'haver tramitat mitjançant una modificació del PGM, és una bona oportunitat per tothom. Tot el solar torna a ser edificable i això dona viabilitat a una nova fórmula d'acord amb l'actual propietat que manté inalterables els seus drets edificatoris sobre el solar. I ara parlem de l'autopista superposada Busbao, que alleujarà la saturada C58 a partir del 2012.
El projecte més ambiciós i car iniciat fins ara per fomentar l'ús de l'autobús i augmentar l'ocupació mitjana de només 1,2 persones als vehicles que accedeixen a Barcelona enfila l'últim any d'obres. L'innovador doble carril segregat de la C58 per als busos i vehicles d'alta ocupació, BAO, 3 persones o més, avança a bon ritme entre l'Avinguda de la Meridiana i Montcada-Ripollet amb l'objectiu d'obrir a principis del 2012. I ho fa aliè a les retallades i els 80 milions de cost, perquè el seu finançament va a càrrec de l'empresa pública Tabasa, el túnel de Vallvidrera, i de fons europeus, 32 milions. El llarg tram de viaducte d'aquesta autèntica autopista superposada ja comença a prendre forma al port de Montcada, tan difícil com els 6,8 quilòmetres de la mateixa obra, fet en part a sobre de l'autopista i en part encaixada al mateix nivell entre les dues calçades. És la seva execució sense reduir la capacitat de la via. Amb 154.000 vehicles diaris de mitjana, la xifra més alta de Catalunya que col·loca aquesta autopista a punt de la saturació més enllà de les hores punta, quan ja ho està gairebé diàriament, la C58 no pot perdre ni un carril.
Molt bé, doncs ja que parlem d'autobusos, fem-ho i diguem que hi haurà noves línies d'autobús que es posaran en marxa.
Les primeres línies que es posaran en marxa durant el segon semestre d'aquest any són les horitzontals H2, que enllaçarà Besòs Collblanc amb Amadeu Torner, i H5, entre Zona Universitària i Fabra i Puig, a Sant Andreu. La posada en marxa d'aquestes línies de Redbus comportarà que se suprimeixin algunes línies convencionals que fan recorreguts coincidents amb la xarxa de bus express. L'H2, per exemple, coincideix pràcticament amb el recorregut que fa l'actual línia 56. Per això, quan es posi en marxa l'H2, se suprimirà la 56. Quan comencin a circular el Redbus de la línia H5, se suprimirà l'actual línia 74. D'altra banda, aquesta nova xarxa d'autobusos obligarà a modificar la circulació d'alguns carrils.
Molt bé, i acabarem el nostre repàs a algunes de les informacions del dia parlant del PIAT. Què és el PIAT? Doncs el punt d'informació i atenció a les dones. Un espai d'informació i trobada per a aquelles dones doncs, que vulguin assessorament.
Els PIAT, és a dir, els punts d'informació i atenció a les dones que hi ha repartits per cada districte, a Sant Andreu aquest espai està ubicat al barri de la Trinitat Vella i atén prop de 40 dones mensualment. Les usuàries poden rebre orientació personal, laboral i legal, així com trobar un espai de reunió.
Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè tenim coses molt interessants a partir d'ara per donar-vos a conèixer. Això serà d'aquí uns moments.
Vai
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que això és Tot un Poble, el programa doncs, on podem donar a conèixer les veus de les diferents dels diferents veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris. I ara doncs, passo a la veu a la nostra companya Alicia Santa Cruz, perquè avui és un dia molt especial en aquesta emissora, i és que ens acompanyen aquí al nostre costat el Centro de Arte Social d'aquí de la Fundació Trini Jove. És l'Alicia la que ens els presenta.
Hola, molt bon dia, Jordi, molt bon dia a tots els oients de Ràdio Trinitat Vella, a la 91.6 de la FM, o bé a www.radiotrinitatvella... Coses que passen al directe. Baixa, RTV... Digue-lo tu.
www.rtv-migfm.com, que és la pàgina de Ràdio Trinitat Vella.
Perfecte. Doncs moltes gràcies. Ara sí que ha quedat clar i us presento a tots els companys del centre d'arts. Tinc aquí un company que se'n diu...
Nico.
Molt bé. I què ens tens preparat per avui? Una notícia, ens has dit, no? És una notícia antiga, que ha de dir, però és que estem de pràctiques i jo sé que ho faran molt bé. Sé que ho faran molt bé. I que ens assabentarem de què ha passat en el món, en aquest món del planeta Terra. Què ha passat?
Los toxicómanos piden más narcosalas y que estén mejor repartidas. La plataforma drogológica pidió ayer a las administraciones que abran más salas destinadas al consumo de drogas y las distribuyan mejor por todo el territorio. El objetivo, evitar que se concentren en los barrios desfavorecidos, tal como sucede en el Raval. La identidad, creada por varias asociaciones de consumidores de drogas de Reus, Lérida, Tarrasa y Barcelona y su área metropolitana, presentó ayer el manifiesto en el que defendían la instalación de salas de venopunción, los programas de intercambio de jeringuillas y los centros sociales de acogida.
Ajá, interesante. Pasamos ahora a una noticia de carácter... ¿Qué tipo?
De... Los usuarios dudan de la
de sociedad. Pasamos a la noticia de sociedad y...
Rodalías.
Sí. Sí, sí.
Los usuarios dudan de las rebajas en Rodalíes. El transporte público ganará viajeros por la subida de la gasolina. El gobierno espera reunirse con Fomento para tomar una decisión sobre el 5% de la reducción de los billetes.
Y damos paso a otra noticia.
Sociedad.
Pues hablamos de sociedad.
Barcelona. Más de 200.000 vecinos viven solos. El número de hogares barceloneses en los que vive solamente una persona ha superado por primera vez la cifra de 200.000, según datos municipales.
Damos paso a nuestro compañero. Juan, nuestro compañero Juan.
Tema va sobre vida laboral. Pueden despedirte estando de baja, pero la empresa tiene que justificar la causa. Ser mujer y conciliar vida laboral y familiar, lo que debería ser algo normal, a veces puede convertirse en una situación complicada, con motivo del Día de la Mujer. 20 minutos organizado un encuentro digital con una abogada especializada en temas laborales. Bueno, pues.
Continuamos con nuestro compañero Gabriel.
Fukushima, al borde del desastre. Una nueva catástrofe podría producirse en la central de las próximas horas, según la Unión Europea. Los técnicos luchan por enfriar los 6 reactores pese a los altos niveles de radiación detectados. Contabilizan 13.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, a causa del seísmo y el tsunami.
Pues muchas gracias a todos por vuestra selección de noticias, las han seleccionado ellos, y también hemos de decir a todos nuestros oyentes de Radio Trinitat Vella que cosas del directo, cosas que pasan en el directo, todo el mundo se equivoca, y eso es lo que quiero que quede bastante claro, que lo sepáis. Incluso yo me he equivocado a la hora de decir la web, pero no pasa nada, rectificar es importante y estamos aprendiendo. Estamos con nuestros compañeros del Centro de Artes Sociales, que han hecho un buen trabajo en el transcurso de esta mañana para poner estas noticias, para leer estas noticias en nuestro informativo, en nuestro en uno de nuestros programas de Radio Trinitat Vella, con nuestro compañero Jordi García, que hace una gran labor todos los días aquí a través de la 91.6 de la FM Radio Trinitat Vella. Continuamos con nuestro con el informativo de Tot un Poble. Gracias a todos los oyentes y hasta la próxima.
Pues sí, nosotros también dar las gracias al Centro de Arte Social de aquí de la Fundación Trini Jove, que hoy pues hemos tenido a nuestros compañeros aquí que nos han podido pues seleccionar su información y a darles las gracias por esta aportación a este programa. Nosaltres ara el que fem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit.
Els colors són al carrer, blanc, vermell i blau. La gent arrossega els peus, n'hi ha molts que dormen al ras. Hi ha un senyal d'avís al mig del camí, un piló de gent dient morts estaria més bé. Jo no sóc el diable, però si ho pensen ells, miraré d'oblidar-ho com puc i com sé. Resistint en el món lliure, resistint en el món lliure, resistint en el món lliure, resistint en el món lliure.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.
Doncs ara mateix continuem amb el nostre programa d'avui. Ja saps que aquesta és la teva, des del 91.6 de la FM. i qui et parla en Jordi Garcia, però és que avui, com cada dijous, el que volem és parlar de salut. I ens interessa doncs, un programa que s'està portant a terme aquests dies al CAP Via Barcino, i per parlar-ne doncs, tenim el senyor Joan Juventeny, que és metge de família d'aquest CAP. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, senyor Juventeny, tenim moltes coses a parlar perquè el tabaquisme, jo diria que és un dels problemes que d'avui en dia, no? Que la gent, doncs, bé, hi ha gent que no se sent atreta pel tabac, però hi ha molta gent que sí.
Sí, sí, efectivament. Sí, tens tota la raó. Jordi, el tabac és un problema greu avui en dia i és un problema greu a la Trinitat. O sigui, aquí al nostre barri tenim molts fumadors i moltes fumadores, malgrat que s'han fet moltes campanyes, s'ha insistit molt en que el tabac és una cosa dolenta, no? Però a pesar d'això doncs la gent, els joves sobretot, segueixen iniciant-se, vull dir, en aquest mal costum, no? que és fumar.
I cap a quina edat dirien que la gent comença a fumar?
Home, per desgràcia, tenim ara el problema més greu, el tenim precisament en els joves, no? Que comencen a, molt joves, comencen i molt aviat a fumar. Jo suposo que avui parlem una mica d'un programa o d'una activitat que farem al CAP, però més endavant haurem de parlar d'alguna mica d'intervencions o accions que hem de fer a nivell dels instituts, per exemple.
Sí.
Tenim nosaltres un programa que es diria Salut i Escola, Salut i Escola es diu, en què una infermera anirà als instituts per treballar temes de salut, i un dels principals el evitar nous, o sigui, evitar que hi hagi més fumadors cada vegada, no? Costarà, perquè quan ets jove no veus els riscos de que et causarà el tabac, no? Més endavant això no ho veus, dius, això, doncs quan tingui 40 anys, 50 anys ja deixaré de fumar.
I quan estàs enganxat ja és difícil de sortir-se'n.
És molt difícil, ho parlarem ara, és molt difícil. Nosaltres intentarem ajudar, a veure si ho aconseguim, no?
Perquè diríem que les edats serien entre els 12, 14...
Sí, a partir de la canalla que fa primer d'ESO, jo crec que hem de començar ja a intervenir, no? Primer, segon, tercer d'ESO, és primària, penso que és una etapa és més rar, que la gent és més estrany que la gent estigui fumant, però a partir de primer d'ESO, segon d'ESO, o sigui que són als 12, 13, 14 anys, s'ha de començar a intervenir, a parlar, no? Sobretot de intentar fer alguna cosa perquè no s'enganxin, no comencin d'alguna manera, i vegin que això que sembla que no és cap perill, a la llarga ho serà.
I aquest programa que comenceu ara al CAP Via Barcino, en què consisteix concretament?
Mira, nosaltres al CAP Via Barcino fa temps que estem bastant preocupats pel tema del tabaquisme. Llavors hem implicat a tots els metges de capçalera i les infermeres perquè ho treballin d'una manera especial. O sigui, nosaltres els metges, sempre que ve un pacient a la consulta, o les infermeres, sempre que ve un pacient a la consulta, què li diem? Escolti, no fumi, el fumar doncs, li fa mal al cor, el fumar és dolent per la circulació, el fumar fa càncer, tot això ho anem treballant, no? Donem el que en diem nosaltres el consell mínim, que és vostè ve a la consulta, jo li dic, escolti'm, aprofito per dir-li que fumar doncs, li està perjudicant en això, en allò, intenti deixar-ho. Això és un consell mínim. Però nosaltres volem anar una miqueta més enllà, o sigui, volem fer més accions, i volem dedicar més temps, no tenim massa temps els metges i les infermeres del CAP, hi ha un problema doncs, de manca de temps moltes vegades, però volem dedicar-hi una miqueta més de temps en el tema del tabac, sobretot en els que estiguin més motivats, en els fumadors i fumadores més motivades.
I per això s'ha posat en marxa aquest programa.
Per això hem posat en marxa aquest programa, que estan implicats tots els metges i les infermeres. Els pacients que vagin al CAP i diguin, jo tinc un interès especial en deixar de fumar, nosaltres els agafarem i els dedicarem més temps i els hi farem una colla d'intervencions i els ajudarem amb medicaments, amb el que sigui necessari. S'ha de dir de tota manera que moltes vegades, bueno, si més no, en parlarem més endavant, del tema de que la gent diu, no, els medicaments i tot això, però són molt cars, no? Això també en podríem parlar.
Perquè hi ha medicaments per deixar de fumar.
Hi ha medicaments per deixar de fumar, i tot i que el pacient els ha de pagar, hem de reflexionar quants diners ens gastem en
En tabac
cada mes. Sí. Si sumes, moltes vegades els medicaments et surten més econòmics que no pas el fumar. No?
Sí.
I a vegades ajudar a la persona, ajudar que se n'adongui, que vegi que aquesta realitat, doncs, és suficient com per animar-lo a que comenci, doncs, un tractament.
Perquè darrerament, doncs, el mateix govern ha portat, doncs, cartes sobre el tema i ens està fent una campanya per sensibilitzar la gent que no fumi. Això que s'està portant en terme des del govern, podem dir que és favorable, clar, perquè hi ha bars que poden obrir, que poden deixar que es fumi, altres sí. Que no.
Sí, home, la llei del tabac, per dir-ho d'una manera, la llei del tabac que impedeix, doncs, que en certs llocs públics es pugui fumar, etc, o a la feina, home, jo crec que ens ha ajudat molt a que la gent, doncs, no pugui fumar, vull dir, a posar inconvenients. Tot el que sigui posar inconvenients, nosaltres estem a favor d'alguna manera, encara que això a vegades hi ha una miqueta de discussió a nivell més filosòfic, no? Sobre la llibertat del fumador, etc. Però d'alguna manera posar inconvenients al fumador, com ara, per exemple, que no puguis fumar si vas, doncs, a un local, doncs, a un restaurant, sí. Doncs, és una manera que ajuda a deixar l'hàbit, això està clar. Consideracions, diguem-ne, filosòfiques a part, no? Si no pots fumar durant les hores de treball, també tens una ajuda. Si la família, la resta de familiars no fumen i tu ets l'únic que fuma,
també.
Si jo, en Joan, doncs, sóc l'únic que fuma i tota la meva família no fuma, segurament serà un inconvenient perquè em aniran estimulant a deixar-ho, no? O sigui que tot el que siguin inconvenients, com un preu elevat, que sigui difícil l'accés, que no pugui fumar durant el meu horari laboral, que hagi de sortir fora, nosaltres creiem que és positiu des del punt de vista de deixar l'hàbit. Una altra cosa és que digui algun, doncs, home, escolta, jo voldria més llibertat per deixar de fumar i tot això. Bueno, això és una altra qüestió, però des del punt de vista de deixar l'hàbit, sens dubte que ajuda, no? I nosaltres ho hem notat una miqueta des de que hi ha aquesta llei, no?
Sí.
El govern també, aquesta setmana passada, doncs, ha estat una setmana d'especial sensibilització, no? La setmana sense fum.
Sí.
I llavors nosaltres per això també tenim interès en donar a conèixer el programa del nostre CAP sobre el tabaquisme.
És a dir, que això de que el govern posi a les caixetes de tabac que pot produir càncer, que no està bé fumar...
Sí, jo crec que això que és més dissuasori, això que t'he dit, els inconvenients de tipus pràctic, logístic, no? Si jo per fumar he de sortir fora al carrer,
sí. Això
és més efectiu que no pas avisos que la gent se'ls veu una mica, no se'ls acaba de creure, no? És una mica escèptic, o sigui, que és això, no m'ho acabo de creure. Realment el tabac, això de que fa mal, etc. Doncs, a vegades nosaltres pensem que el que passa amb molts malalts és que pensen, bueno, això fa mal, però a mi no em tocarà. Jo no crec que tingui càncer, perquè conec el meu avi que va fumar fins als 80 i no va tenir càncer, no? Llavors ens agafem els exemples que ens convenen. Si jo conec un, doncs, que no ha fumat i no li ha passat mai res, doncs a mi em passarà igual. Perquè si fumar produís automàticament i amb seguretat a tots ens produís un càncer al cap de 10 anys, jo estic segur que en aquests moments no fumaria ningú.
Clar.
El problema és que no són tots, sinó de 10 que fumin, doncs n'hi haurà 3 o 4 que tindran càncer només, i els altres se n'escaparan, no? Però evidentment, si compares amb els 10 que no fumen, aquests, doncs, només n'hi ha un o cap que té càncer, no?
Per tant...
Aquesta és una mica la idea d'entendre de que el tabac com és una cosa que és dolenta, diu, sí, però no és dolenta per tothom, és una cosa que és com que et toqui la loteria, però al revés, no? Però en comptes de tocar-te la loteria et toca el càncer o et toca l'infart, no? I dius, home, jo sempre els hi poso als meus malalts, l'exemple, vostè compra números de loteria i té l'esperança que li tocarà, no? Per això els compra. Jo també en compro per Nadal. Doncs això és igual, vostè està comprant números de loteria, segurament, doncs, si compra 2 o 3 números és més probable que li toqui que si no en compra cap, o només en compra un.
Perquè el càncer pot produir malalties.
Aquí està. Bueno, això jo crec que és una cosa que tothom ho sap, no? Però una mica a mi m'agrada aprofundir en la idea aquesta de tothom ho sap, però no ens ho acabem de creure, no? Inclús ho diu doncs, molt el jovent, no? La joventut. Home, sí, però sí, però a mi no em passarà, no? Llavors s'ha de deixar clar que és això, no? És un augment del risc, un augment de la probabilitat, i entendre què vol dir això, eh? Vol dir que si agafem 100 persones que fumen, doncs n'hi ha 10 que tenen càncer, i si agafem 100 persones que no fumen, només n'hi ha dues, eh? I això és una realitat, eh? És una realitat. O sigui, si agafes grups de gent que fuma i els compares amb grups de gent que no fuma, els grups de gent que fuma tenen pitjor salut. I volia jo insistir en tres coses que ens fa a nosaltres, ens preocupa molt a nivell del càncer, no? Que és a nivell de la salut. Són el càncer, una, els diferents tipus de càncer, sobretot el de pulmó i altres. Doncs,
això és el que produiria el tabac.
Que produeix el tabac. Les malalties respiratòries cròniques, que és a dir, allò de què m'ofego. I això és un tema que és també, a vegades no s'hi pensa tant, i és un tema molt greu, que és doncs, que si jo fumo, em canso més, m'ofego, em trobo malament, no puc... I arriba un moment doncs, que la gent doncs, arriba, es comença a cansar doncs, als 45 anys, després, doncs, mica en mica, es va cansant més i arriba als 60 anys, que potser doncs, necessitarà estar amb oxigen a casa per poder respirar. I aquí, a la Trinitat, molta gent recordarà doncs, un veí, un senyor que es passejava amb oxigen i que després al cap d'un temps doncs, dius, doncs ja no surt de casa i està tot el dia a casa tancat perquè només necessita l'oxigen, sense l'oxigen no pot respirar. I això li ha produït el tabac. I després hi ha els temes dels infarts, no? La gent doncs, es mor més pels infarts de miocardi, o sigui, són tres temes que ens haurien de fer pensar. Passa que costa, repeteixo, a la joventut, sobretot, que és el punt més...
Sí, perquè una vegada has començat ja...
Una vegada has començat, doncs ja el tabac produeix addicció, o sigui, és una droga, no ho oblidem, és una droga. Llavors les drogues, doncs una vegada t'hi enganxes, t'enganxa ella, no? I no la pots deixar així fàcilment. O sigui que tu no ets l'amo, és la droga la que et mana sobre tu, no? I bé, aquest tema de la joventut és un tema que jo... Un altre dia en un d'aquests espais de salut en podríem parlar.
Sí, perquè per exemple, a veure, suposem que una persona que vol evitar el càncer o que vol evitar un infart i que ha fumat durant la seva vida, hi ha alguna edat en què diguis, a veure, si arribo als 40 anys i deixo de fumar, no em produirà el càncer, no arribarà el càncer, no arribarà...
Per desgràcia, aquesta seguretat no hi és. No hi és. O sigui, el tabac, per això es parla molt també dels fumadors passius, no? Que és un altre tema també important. O sigui, el tabac, encara que en fumis un només, et perjudica. Evidentment, quan més en fumis, més et perjudica, això està clar.
Però no et neteges per dintre alhora.
No et neteges. I el mal que t'haurà fet el tabac, moltes vegades és irreversible, o sigui, no pots tirar enrere. No pots dir, no, mira, jo fumaré 20 anys, fumaré 10 anys, dels 15 als 25, i després als 25 decidiré deixar-ho. Aquí hi haurà dos problemes amb aquest esquema mental, no? Sí. Un, que ja veurem si ho podràs deixar, perquè t'enganxarà la droga, t'enganxarà d'alguna manera, i el segon, que el dany que t'haurà fet, el mal que t'haurà fet el tabac durant aquests 10 anys, d'alguna manera és irrecuperable. Això no vol dir que si als 25, als 35, o sigui, quan abans ho deixis, abans podràs gaudir de més salut, o sigui, d'alguna manera no és recuperable, algun dany que està fet ja està fet, però podràs evitar progressions de la malaltia. O sigui, el tabac és quan més fumes, més risc tens de càncer, més probabilitat o més fàcilment pots tenir de malaltia respiratòria, o sigui, d'ofegar-te, i més risc de tenir un infart. Llavors, quan menys fumis, millor, això està clar. I si pot ser, ni tan solament siguis fumador passiu, perquè d'alguna manera també et perjudicarà.
Perquè també hi ha persones, que ara estava pensant per exemple, doncs que en un moment donat decideixen deixar de fumar i s'estan doncs, un temps sense fumar, però després tornen a caure.
Exacte, això és un tema que ens passa molt sovint, no? Les recaigudes. Les recaigudes en el tabaquisme. Això és una demostració de que el deixar, o sigui, de que el tabac enganxa molt, de que és una droga molt addictiva, molt psicològicament addictiva, i que és molt difícil. No és tan fàcil, perquè això no seria un problema que no hauríem de treballar els metges i altres col·lectius.
Però amb aquest temps que ha deixat de fumar, que no ha tornat a caure...
Aquest temps és beneficiós, d'alguna manera. Sí, sí, evidentment, és beneficiós. Si tu pots estar 10 anys sense fumar, i millor que estiguis 10 anys que no pas cap, no? Ah. Això és segur. O sigui, d'alguna manera, tot aquest període de temps...
El problema és tornar a caure.
El problema és tornar a caure, però aquell període de temps que no fumes és un benefici que t'has buscat per la teva salut, això segur.
D'acord. Això segur. Doncs ja estem arribant al final de la nostra secció de salut d'avui. El senyor Joan Joventany, recordem que és metge de família del CAP Via Barcino i que avui estem parlant del tema del tabaquisme. Si vol afegir alguna cosa més abans d'acabar aquest espai.
Sí, sí, sobretot recordar que el dijous, dia 7 de juny, a les 12 del migdia, en el mateix CAP i a la mateixa sala d'espera, en una part de la sala d'espera que habilitarem com a sala de xerrades, i ho fem a la sala d'espera amb la idea de que sigui molt obert, clar, inclús els pacients que estiguin per allà, aquell doncs, dia doncs, esperant doncs, per una visita al seu metge o la seva infermera, amb l'assistent social, amb qui sigui, doncs, que puguin també escoltar la xerrada. Farem una xerrada una mica parlant del tema del tabac, aprofitant que aquesta setmana doncs, és la setmana sense fum. I durant el mateix dijous, dia 7 de juny, també farem una activitat que normalment fem a les consultes, però aquesta vegada la farem a fora, a la sala d'espera. I convidarem, invitarem a tots els pacients, a totes les persones que vulguin passar pel CAP a saber si tenen fum, per explicar-ho d'una manera senzilla, si tenen fum a dins del pulmó. Si tenim un aparell que es diu coxímetre, és molt senzill, és un aparell com si fessis la prova de l'alcohol famosa, el que fan els Mossos d'Esquadra, allò que et fan bufar,
i diuen,
vostè ha begut. Doncs aquesta és semblant, et faran bufar i diran, vostè ha fumat. No ha fumat, ha fumat i és fumador, i és molt fumador, poc fumador. Quin grau de fum té a nivell del pulmó. Això és una aparell que nosaltres utilitzem per ajudar una mica el pacient o la persona que vol deixar de fumar, ajudar-lo, estimular-lo a que es mantingui com a no fumador, perquè es veu perfectament. Quan tu fumes, aquest aparell detecta que tens molt monòxid de carboni, que és el que detecta l'aparell. O sigui, tens aire que no és bo, aire que és dolent, que és fum que està a dins del pulmó. I a mesura que vas deixant de fumar, vas veient tu bufant, vas veient com no tens monòxid de carboni, com et vas netejant. I a més pots comparar, si van dues persones, un no fuma, jo fumo, nosaltres ens ho hem fet a vegades allà amb els mateixos sanitaris, una infermera, un metge, el
perquè
fumador...
Perquè els metges també fumen? Aquesta seria la pregunta.
Mira, el nostre CAP fuma molt poquet, hi ha molt pocs fumadors, tenim un nivell de fumadors molt poc gran, ni els metges ni les infermeres, però per desgràcia hi ha metges que fumen. Això és una bona pregunta, perquè dius, com pot ser? És metge i fuma, no? I dius, bueno, perquè el metge és una persona i és com una altra persona qualsevol, vull dir, és una persona que té les mateixes debilitats, o sigui, el fumar doncs, bueno, és una droga que proporciona un cert plaer també.
I probablement...
I aquest plaer doncs, bueno, li proporciona la persona, sigui metge, no ho sigui, i s'enganxa igual que una altra persona. I també té aquesta dificultat per entendre allò de que també pensa que amb ell no li tocarà, no? No li tocarà el càncer, no li tocarà.
I probablement abans de que entrés a estudiar medicina ja fumava.
I molts d'ells sí, i molts d'ells fumaven abans, gairebé tots, I per fortuna, si mires ara, per exemple, en el nostre CAP, és un exemple, i veuràs que la majoria, el 90% dels sanitaris d'allà, inclús administratius, et diria, que en aquell CAP doncs, no fumen. No? Per què? Perquè estan sensibilitzats pel tema.
Ja es van conscienciant d'aquest tema.
Exacte.
Doncs recordem que durant el dia d'avui, 7 de juny, poden passar tot el dia.
Poden passar tot el dia. Començarem a les 11 fins a les 7 de la tarda.
Sí. Fins a les 7 de la tarda d'avui.
De les 11 fins a les 7 de la tarda. Farem la prova aquesta de la coximetria. També us convidarem els que vinguin, a tots els pacients, els convidarem a un petit croissant. Els hi farem fer també un test que és per saber si estan molt enganxats o poc, que es diu test de la dependència. Si estan molt enganxats o poc en el tabac, és a dir, enganxats és una paraula vulgar però que s'entén, no? Si tinc molta dependència o tinc poc, estic molt enganxat o estic poc. I després els farem un altre test també voluntari, que se'l poden contestar ells mateixos, els donarem un bolígraf i s'ho contesten, que és de motivació. O sigui, quines són les motivacions que tinc per deixar de fumar? Doncs des de que aquestes que hem comentat, des de que em pot perjudicar la salut, però n'hi ha moltes altres, eh? El tabac doncs, fa pudor a l'alè, m'embruta les dents, aquestes les utilitzem molt amb els joves, eh? Fa pudor a l'alè, t'embruta les dents, dones mal exemple als teus fills, els que tenim fills, els que tenen fills, hi ha moltes altres coses, que els diners que t'estalviaràs si no fumes,
que si coneixes
els diners que t'estalviaràs.
Si coneixes una noia
i no fuma, doncs probablement doncs l'alè no li agradarà gaire, perquè el que no fuma doncs ho notes molt, quan t'acostes gaire. Clar. Quan t'acostes gaire i vols fer un petó, ho notarà. Ho notarà moltíssim. Són motivacions que s'han d'anar buscant, hi ha motius que, perquè no tot és tan bonic, no? El tabac, doncs realment buscar els aspectes desagradables, la pudor que fa, la pudor que fa la roba, que no te la treus de sobre de cap manera, etc. No només dir la salut, no? Buscar coses més immediates.
Doncs el tabac és un tema doncs, que està molt d'actualitat. Nosaltres volem donar les gràcies al senyor Joan Juventeny, metge de família del CAP Via Barcino, per haver assistit avui aquí al nostre programa i esperem doncs, comptar amb la seva presència més endavant.
Molt bé, doncs no hi ha de què i espero que vingui molta gent doncs, al CAP el dia d'avui.
Esperem que sí, perquè clar, acabem de donar la informació, per tant, doncs ara ja ho saben.
Molt bé.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el telèfon, el 93-345-6454, per fer-nos arribar doncs, els vostres dubtes, queixes i suggeriments i fins i tot la vostra opinió, si voleu. I també ho podeu fer per escrit, si entreu i us adreceu al correu electrònic informatius@rtv-migfm.com. I ara doncs, el que volem, ja per tancar el nostre programa d'avui, és fer-vos una mica d'agenda dels actes i activitats que hi ha per als propers dies. Comencem parlant de la col·lecció ferroviària a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet.
A la Biblioteca de La Sagrera van tenir clar que no es trobaven pas en un entorn comú. Al davant, les obres de la futura estació de La Sagrera de l'Alta Velocitat i a la seva esquerra, obres per l'estació de la línia 9 del metro. Un potent intercanviador ferroviari al seu voltant que els va inspirar a fer un centre d'interès, és a dir, un espai on aplegar-hi documents relacionats amb el món ferroviari, en un mateix moble de prestatgeries a la zona d'adults i un altre a la part infantil.
I continuem parlant de La Sagrera i ara ens acostem al centre cívic de La Sagrera a la Barraca perquè precisament avui a les 7 de la tarda es realitza una xerrada.
A càrrec de l'ornitòleg Alfons Alier. Descobrirem els ocells que ens envolten a la ciutat quan sortim al carrer, d'on venen, on viuen, a quina època de l'any ens podem trobar i quines són les espècies autòctones i quines són les introduïdes. La xerrada és dirigida a majors de 8 anys i l'entrada és lliure.
Doncs ja, com podeu comprovar, els ocells doncs, és important doncs, que ja a partir dels 8 anys doncs, comencin a conèixer doncs, com són i què és el que se'ls pot donar de menjar. Bé, una mica doncs per a totes les edats aquesta activitat. I ara parlem de la Biblioteca del Bon Pastor. Ens anem cap a l'altra banda de Sant Andreu perquè allà ens trobem dintre del cicle Lletra Petita al racó dels pares, primeres passes, l'espectacle visual La gallina punicana, a la Biblioteca del Bon Pastor.
La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella número 62 us ofereix avui a 6:15 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita al racó dels pares, primeres passes, l'espectacle visual La gallina punicana, a càrrec de Regina Martí. Cançons i moixanes del repertori popular infantil. És una activitat per a una mainada de 6 mesos fins a 3 anys i l'entrada és gratuïta.
I atenció perquè si voleu continuar doncs fent coses a la Biblioteca del Bon Pastor, també us oferim la possibilitat de gaudir d'una exposició fotogràfica que correspon al primer festival de cultura urbana Trini Jam.
La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana que, aquest any, es celebrarà el Bon Pastor a l'abril. Les fotografies són d'Alma Libre, Laia Armandà i Xavier Serradell.
I una altra exposició de fotografia és la que correspon a la que es fa a la Nau Ivanov i que porta per títol Palestina, històries de resistència.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix de dilluns a divendres l'exposició de fotografia Palestina, històries de resistència. L'horari és dilluns de 5 a 7 de la tarda i de dimarts a divendres de 5 a 2 quarts de 9. Presentació a càrrec del Servei Civil Internacional de Catalunya, entitat que treballa per la pau i que té projectes a Palestina, i de Jorge Sánchez i Marcel Masferrer, membres del grup BDS Catalunya, que vol dir boicot, desinversions i sancions contra l'Estat d'Israel. Palestina, històries de resistència, ofereix una mirada, sovint amagada i per tant desconeguda, a la cultura de Palestina. L'exposició fotogràfica mostra, amb imatges d'Active Stills, Sharef Sarhan i Patricia Bovillo, i plafons de textos explicatius agrupats en blocs temàtics, l'aigua i la vida, l'agricultura i la pesca, l'educació i l'acció, les dones i la resistència, entre d'altres, la vida diària a Gaza i els territoris palestins ocupats. Ens acosta una cultura palestina viva, una societat que resisteix i lluita pacíficament mentre es presenta el moviment internacional per al BDS, que recordem que és boicot, desinversions i sancions contra l'Estat d'Israel, com a eina no violenta que pretén oferir respostes des de dins de la societat civil palestina i la comunitat internacional, per tal d'acabar amb l'ocupació i l'apartheid. A la mostra també es poden visionar documentals de Mapa Sonor, Ramzi Makdisi i CNN. L'entrada és gratuïta.
Doncs ja ho sabeu, l'exposició de fotografia Palestina, històries de resistència a la Nau Ivanov. I ara parlem de les biblioteques de Sant Andreu, ja ens queden pocs minuts ja per acabar el programa, en total uns 3, doncs aprofitem-los i parlem del Liberar, que és la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu.
Les biblioteques del districte de Sant Andreu volen engrescar els veïns i veïnes dels nostres barris a deixar anar la seva imaginació per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura. I tindrà cabuda qualsevol manifestació artística i podrà participar tothom de forma individual o col·lectiva. Les biblioteques, al llarg del curs escolar i fins al 31 de març, aniran recollint les vostres obres i es donaran a conèixer a través d'aquest blog. En aquest blog també anirem trobant idees al voltant del tema triat, així com bibliografies i diferents recursos útils. Durant els mesos d'abril i maig, les biblioteques de cada barri exposaran les creacions que hagin rebut durant tot el curs i participen les biblioteques Bon Pastor, Garcilaso, Ignasi Iglesias Can Fabra i la biblioteca La Sagrera Marina Clotet.
I una altra exposició de fotografia és la que ens porta per nom Silencis que parlen i que es realitza a la Nau Ivanov.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre l'exposició de fotografia Silencis que parlen. L'entrada és gratuïta.
I més coses, perquè si us agrada el country, aquesta és la vostra oportunitat perquè realitza un taller de country line dance al Centre Cívic del Bon Pastor.
El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard número 3, us oferirà demà divendres de 3 quarts de 9 a 3 quarts de 10 de la nit el taller Country Line Dance, pel professor Miguel Carpizo. Cal inscripció prèvia i està organitzat per Bon Pas de Vall, Valls de Saló del Bon Pastor.
I si us en recordeu d'allò de Nova York, Barcelona, Sagrera, fem el Urban Perspective, arriba al Centre Cívic de la Sagrera.
El grup Fotosagrera, ubicat al Centre Cívic del Barri, ha organitzat una exposició fotogràfica realitzada sota la perspectiva de la mirada femenina. És una exposició fotogràfica col·lectiva de les dones que formen part del grup Fotosagrera. Elles han volgut plasmar una visió femenina de dues grans urbs, Nova York i Barcelona, la Sagrera. Aquesta exposició està al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29. És obert fins demà i l'entrada és lliure.
Doncs demà tindrem més temps de repassar d'altres actes i activitats per gaudir als nostres barris. Així que acomiadar a Noemí Escribano, moltes gràcies.
Bona tarda.
I també a Mireia Gutiérrez, també moltes gràcies.
Molt bona tarda.
I no podíem doncs, acomiadar-nos sense abans doncs, donar les gràcies a Maria Aguilar, que ha estat avui a la part tècnica. Així que nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda.